never know how much I love you.
Parlem de sexe.
When you put your arms around me.
I un dilluns més tenim molt clar que els nostres oients el que necessiten és parlar de sexe, i per això doncs nosaltres tenim, com sempre, la nostra metgessa de referència, la nostra terapeuta de parella i la nostra sexòloga. Laura Clotet, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
A veure, estàs preparada?
Preparadíssima.
No sé, doncs aquests dies quines seran les preguntes.
No ho sé, en no, aquest... el cava i els torrons i el sexe no
ai,
sé com s'associen, no a veure.
A veure què ens diu la gent. Va, primer, Rocío, recorda el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves consultes. Com sempre, recordem, ens poden enviar una nota de veu o també, els més tímids, que ens enviïn un missatge de text.
Envia'ns un WhatsApp al 678-77-56-86.
Doncs vinga, va, que ja tenim moltes ganes. Comencem.
Hola, em dic Charo i a mi m'agradaria saber quins són els aliments que són més afrodisíacs per poder fer un sopar o alguna cosa per un dia especial.
Ah, clar, s'acosta ja sí. La nit de Cap d'Any,
aquí,
no?
I a veure... Vols saber com fer-ho perquè la nit de Cap d'Any acabi bé.
Doncs escolta, la nit de Cap d'Any sempre és molt especial, no és allò tan tradicional com el Nadal, que són, no?, els torrons, els canelons...
Sí,
Cap d'Any sempre és una mica més informal.
Aquests dies tenen això, no?, que tu pots fer àpats diferents, ajustats una mica als gustos, no? I llavors jo el que aquí recomanaria com a aliments que ens poden ajudar és... aliments entre cometes lleugers. Evidentment els canelons, el pollastre i els torrons no són un bon aliment per després tenir ganes de res que no sigui una migdiada, no? Llavors, si realment estem buscant algú així que diguem, oh, aquesta nit vull que sigui especial, algo que ens agradi, que sapiguem que l'altre ens agrada, és el que dèiem sempre de comunicació. Estaria molt bé saber si amb la persona o amb les persones que hem de sopar que els hi agrada, no? Si jo vull que sigui superespecial un àpat i resulta que faig gambes perquè m'ho curro moltíssim i l'altre és al·lèrgic al marisc, tindré un problema molt gros i acabaré urgències.
Molt gran,
no?
Molt gran. La nit malament acabarà.
Serà molt poc afrodisíac. Amb la qual, a part de saber això, no?, que ens agrada un i que li agrada l'altre, jo veu que sóc bastant de dir que tot el que es menja amb els dits té un punt afrodisíac, perquè si jo puc agafar-ho amb els dits, després em llepo els dits, l'actitud que jo tinc quan menjo no és tant el que cuino com l'actitud que jo tinc, no? Aquests dies de festa, a més, és perfecte perquè inclús ens acompanyem a vegades de roba, ens arreglem una mica més, ens podem permetre alguna espelma. Llavors, el menjar és important, però sobretot l'actitud, no? El com me'l menjo, el si jo m'ho menjo super ràpid. I sigui el que sigui, el que serà afrodisíac segur és menjar amb calma, no? Estar disfrutant del que estem assaborint. Si jo estic menjant alguna cosa i amb calma ja m'estic concentrant en el meu cos, amb les meves emocions, amb aquell gust, estic connectant amb el gust, amb el plaer. No oblidem que menjar és un plaer, amb la qual cosa, en el moment que jo connecto amb el plaer, passar d'un plaer a l'altre és més fàcil que si estic menjant, parlant de les reunions que he tingut últimament, amb la qual cosa, el gran consell seria menjar amb calma. I aquells temes que són pues, potser més delicats o que sabem que a algú de la família no li agraden, que poden portar discussions, evitar-los, parlar de coses positives i tenir el nostre karma una mica alimentat, i el menjar ens ajudarà, però sobretot això, la companyia, l'ambient i parlar de coses positives i no passar-nos de greix ni d'alcohol, perquè això sí que en excés segur que no són un bon afrodisíac.
Hola, em dic Laia i m'agradaria saber quins avantatges té la copa menstrual.
La copa menstrual en té molts, tant a nivell ecològic com a nivell de salut, no? A vegades la gent té, per qui no l'hagi vista, una copa menstrual és com un vaset de silicona, per dir-ho d'alguna manera, que es doblega i es posa dins de la vagina com si ens poséssim un tàmpax, i com quan està dintre s'obre, llavors tota la sang de la menstruació queda en aquesta copa, i per treure-la es treu el buit i es pot treure, es buida, es neteja i es torna a posar, no? Hi ha gent que té aquesta sensació que això és molt brut i no ho és. La nostra sang menstrual és una sang neta, és una sang que no fa pudor i això no és cap problema. La copa menstrual, els avantatges que té és que normalment es tolera molt bé moltes més hores que un tampó, per exemple. És molt més net, no?, que una compresa o un altre mitjà on la sang està arribant a l'exterior. I també és veritat que el que ens permet molt en salut és conèixer el nostre cos, veure quina quantitat realment de sang expulsem, perquè és veritat que tenim a vegades sensacions de que perdem molta, i amb la copa menstrual veiem que no, que són quantitats molt més petites del que creiem, no? Però Els altres mètodes de contenció, com els tampons i les compreses, la sensació de que seguida està brut i que perdem molta sang és molt gran. Vull dir que per conèixer-nos a nosaltres i la nostra menstruació és una eina molt, molt útil. I, evidentment, ecològicament és un avanç, no? No té res a veure fer servir cel·lulosa, moltíssimes quantitats cada menstruació, que tenir un producte ecològic que és de silicona mèdica, que no provoca al·lèrgies i que tu pots reutilitzar durant moltíssimes regles.
Doncs una opció més, no? Afortunadament, en el mercat, que cada cop hi ha més dones que l'utilitzen. Potser hi ha algunes més reticents pel fet de, doncs, que a vegades, no, en segons quins àmbits, quan vas a treballar o si, doncs, surts per la nit, penso, no? Doncs, potser, doncs, per buidar-la, no? Per tot allò que implica, clar.
Sí, la veritat és que el que és important és que veiem això, no? Que realment, quan fas servir una copa menstrual, te'n dones compte que les hores que tu pots aguantar amb una copa menstrual són bastantes, parlem de 6-8 hores perfectament, amb la qual, si no tens unes menstruacions super exagerades, que són les que té la gran majoria de gent, és una copa menstrual, no tens per què buidar-la amb la freqüència que et canvies una compresa, no? Sí que és cert que el tema de com la buido, no?, dona una mica a vegades de, ostres, és que en un lavabo públic, bueno, sempre ens podem colar en el lavabo de minusvàlid, que la pica i el bany solen estar en el mateix lloc, o la gent que realment la fa servir de forma ortodoxa, el que fa és portar una ampolla d'aigua de l'aixeta mateix al bolso i quan la buida la neteja amb l'ampolla d'aigua i se la torna a posar. No cal un gran rentat, és buidar-la i posar-hi aigua. Vull dir que realment opcions n'hi ha. I la gent que s'acostuma a la copa no torna als mètodes tradicionals.
No, totalment. Qui en parla només dels beneficis i, si no, busca, com ara ens explicaves, totes aquestes solucions. Seguim.
Hola, em dic David, tinc 14 anys i em pregunto si algun dia es podran curar totes les malalties infeccioses.
No. Penso que no. Soc referent d'infeccioses i m'encantaria dir-te que sí, però no jo penso que no, per dos motius. Primera, perquè probablement hi ha moltes malalties que encara no coneixem. Hi ha malalties que creiem controlades i no ho estan tant. Hi ha malalties que estan fent resistències als fàrmacs que tenim per tractar-les, amb la qual penso que la malaltia conviurà amb nosaltres sempre. Això no treu que es poden prevenir malalties, que cada cop hi ha més vacunes, que cada cop tenim millors mitjans diagnòstics, i potser precisament per això a vegades també dona la sensació que cada cop tenim més malalties, sobretot, no? Per exemple, a vegades parlem d'aquest boom, no?, de les malalties d'infeccions de transmissió sexual, i us diria que és veritat que estan augmentant, però també és veritat que les diagnostiquem molt més bé que fa 40 anys. Us sembla que fa 40 anys podíem diagnosticar 3-4 malalties i les que no eren aquestes eren altres, no? I ara, doncs, totes tenen nom i cognoms, amb la qual sí que és veritat que cada cop en coneixem més. Eliminar-les, jo penso que no, realment, quan ens anem a mirar restes fòssils, no?, de prehistòria, restes fòssils d'Egipte, ja hi havia malalties que segueixen existint i hi ha molt poques malalties infeccioses erradicades. De fet, asseguraria que només es considera erradicada la verola, i només està en un laboratori controladíssim d'altíssima seguretat per si algun dia fes falta saber què passava, però és l'única malaltia que s'ha aconseguit erradicar durant tota la història de la humanitat ara mateix.
Doncs vinga, seguim, que tenim moltes més consultes. Rocío, la següent.
¿Por qué los hombres siempre están dispuestos y a las mujeres nos cuestan más?
Bueno, a mi em sap greu per la senyora que fa la pregunta, però sabeu que jo les generalitats no les compro. No compro que tots els homes estan sempre preparats, no compro que totes les dones ens costa, no? Això és un estereotip i els homes els afecta l'estrès tant com a les dones. Els homes no sempre estan preparats i, de fet, aquesta creença de que han d'estar sempre preparats els hi fa molt de mal amb ells i a nosaltres i realment fa que hi hagi moltes dificultats situacionals en parella que serien evitables, no? Vull dir, quan jo tinc una parella que és del sexe masculí i no en té ganes, ni és perquè en té una altra, ni té per què ser que ja no em estima o ja no em desitja, pot ser senzillament que no en té ganes perquè ha tingut un dia difícil o ha tingut un dia dolent, no? i que les dones no en tinguin ganes s'aniria en la mateixa línia. Penso que hi ha dones que en tenen moltes ganes i dones que en tenen poques. Sí que és veritat que socialment no ens recau sovint tot el tema de cuidados, encara està molt enfocat a la dona, amb la qual evidentment si estàs tot el dia pues, cuidant la casa, treballant, cuidant nens, cuidant pares, o realment la carga de tasques domèstiques que recau a tu, és fàcil estar més cansada i no tenir-ne ganes, però no és pel fet de ser dona, és pel fet d'estar més cansada. Si estem amb una persona que les tasques estan compartides, que realment sortim, els dos anem al cine, els dos fem coses, els dos anem a sopar fora, els dos tenim amics, tenim el nostre cercle, probablement les ganes seran similars. Sovint el problema no és de ganes, sinó de... o de líbido, sinó de en quines condicions arribo al final del dia i quan programem el sexe, perquè a vegades també és aquesta sensació de que el sexe s'ha de practicar al final del dia, quan ja no podem més, ostres, programem-lo un diumenge al matí, un dissabte al matí, però programem-lo i ens posem d'acord que aquell serà un dia especial, la feina ja ha d'estar feta, amb la qual la fem a mitges.
Doncs que descarregui de tasques aquesta oient i que potser doncs, intenti agendar aquestes sessions sempre. I potser també doncs, canviarà la seva percepció i ens pot tornar a trucar i explicar la seva experiència. Continuem.
Hola, me gustaría saber si hay algún juguete sexual que se puede utilizar cuando tienes sequedad vaginal.
Aviam, quan tens sequedat vaginal, el que has de fer servir són lubricants, cremes hidratants vaginals i productes que augmentin la teva lubrificació i la teva humitat, no? Per evitar que ens faci mal, ja sigui una joguina, ja sigui una penetració, ja sigui una masturbació, qualsevol cosa, no? El que hem d'aconseguir és humitat, o sigui que joguines que provoquin aquesta humitat no n'hi ha. En principi, si fóssim com molt clàssics, i aquí no ho som gens, et diríem que l'excitació és el que farà que vagis més o menys humit, i això és un mite i això és fals, o sigui que si algú t'ho diu no t'ho creguis. L'única cosa que augmentarà o millorarà aquesta sequedat i evitarà dolor en relacions és un bon lubricant, i per això es pot anar a qualsevol botiga eròtica o a una farmàcia que avui en dia llenen lubricants de base d'aigua molt bons a qualsevol dels dos llocs, no? A partir d'aquí, joguines que ens ajudin a disfrutar més les que vulgueu, ja siguin externes, més clitorials o, si voleu, alguna joguina que tingui un punt de penetració. Però això ja és extra. Per la sequedat, única i exclusivament els lubricants. No barregem coses perquè a vegades ens acabem comprant algo per resoldre una cosa, però si es comprem algo que no serveix per resoldre el que ens volem resoldre, doncs no ho resoldrem, no? Amb la qual, per la sequedat, lubricants, per jugar, complementar, joguines. I així.
I de què depèn doncs, aquesta sequedat? No sé si a mesura que ens fem més grans o no depèn i és segons el teu organisme.
Aviam, hi ha una part que és una mica innata. Hi ha persones que lubriquen molt i persones que lubriquen poc de sempre, no? Evidentment hi ha una part hormonal, no? Des de tota la vida nosaltres les dones tenim molt clar que hi ha moments del cicle en què et costa més, moments del cicle que et costa menys, i això és un tema purament hormonal i cíclic. Durant la menopausa, aquestes hormones ajuden a que aquesta sequedat pugui instaurar-se o pugui ser més freqüent, no? Però és veritat que tot el joc sexual i estimular la zona genital fa que hi hagi més vascularització, que hi hagi més innervació i que millori també una mica tota aquesta sequedat, amb la qual jo diria que evidentment pot passar, però lubricants i no deixar de practicar i d'entrenar una mica tota la zona, fer exercicis de sòl pèlvic inclús, no?, per millorar tota la musculació, perquè això fa que realment tot es torni a posar una mica al seu lloc, no tot és hormonal.
Vinga, més preguntes, que tenim moltes consultes avui.
Hola, em dic Núria i volia saber per què als nois els agrada tant fer sexe anal amb una noia. Realment, quin morbo els hi pot donar?
Bueno, aquesta noia el que li podem dir és si coneix tots els homes de Sabadell o tots els homes del món mundial, no? Perquè a mi aquestes generalitzacions em fan molta gràcia. Per què hi ha homes que els hi agrada el sexe anal? Pues, bueno, pues perquè els hi agrada, perquè és una zona que normalment, pues, sí, pues, és veritat que sol generar menys pressió que zona vaginal, sobretot pues, ser en persones en què la vagina pues, està més tova, està més donada, no? Per exemple, en persones grans o en persones on el sòl pèlvic està deteriorat, pot ser que les vagines, sobretot si has tingut parts, pues, siguin com força amples, no? A vegades sempre parlem de la mida del pene i també hi ha mides de vagina, no? Llavors pot ser que tinguin aquesta sensació de que noten més o que els hi ha més pressió. Però això ja seria quan ho haguéssim provat. A nivell de morbo, està clar que aquí hi ha un component pues, visual del que han vist a fora, de coses que han vist que els hi poden motivar, o inclús el fet d'estar veient el cul de la seva parella. Realment no podem dir quin motiu tenen els homes per voler sexe anal. Cada home tindrà el seu motiu per voler sexe anal, no? Jo és perquè m'agrada controlar, l'altre és perquè a mi aquesta postura m'agrada, l'altre... I també és veritat que li noto aquest punt de judici, no?, en aquesta pregunta, i aquí ja sabeu que ens els intentem pues, carregar una miqueta. No hi ha cap problema en que a l'home li agradi el sexe anal, el que no és lícit és que el practiqui si a la dona amb qui l'ha de practicar no li agrada. Però no culpabilitzem ni jutgem els homes que els agrada el sexe anal. També hi ha dones que els agrada el sexe anal, també hi ha homes que els agrada el sexe anal com a receptors, també hi ha dones que els agrada practicar sexe anal com a part activa, fent servir joguines, amb la qual el sexe anal és un joc vàlid en qualsevol gènere, i tant sigui per donar com per rebre, amb la qual hi ha gent que li agrada el sexe anal i gent que no li agrada, amb la qual a partir d'aquí, què hem de fer? Pues practicar sexe anal amb algú altre que també li agradi, senzillament, no? I si t'agrada, per què? Pues bueno, el que et dic, no? Des de les sensacions són diferents fins que el punt de vista és diferent, no? O és algo que jo he emulat i he vist i a mi això em posa, bueno, pues per què no, no? És com qui li posa la roba interior o qui li agrada més una postura o una altra, no? Però sempre el que és importantíssim és que el sexe anal ha de ser consentit i desitjat per totes les parts, i és algo que no ens cansarem de repetir, i menys amb sexe anal, no?
Totalment, sempre. La Laura Clotet sempre us repeteix, aquest consentiment a no jutjar, perquè qualsevol pràctica, si hi ha doncs, aquesta llibertat, aquesta confiança, cadascú és molt lliure. Vinga, seguim.
Me llamo Pedro Vicente y mi pregunta es cómo conseguir que el amor y el sexo sigan vivos en una relación muy duradera.
Pues la veritat és que quan fas l'associació ja comences bé, perquè moltes vegades el problema d'una relació és que cau l'amor i llavors cau el sexe, o cau el sexe i després cau l'amor, no? Com alimentem les dues coses? Pues jo us diria que s'alimenten des de el fer coses junts, des del compartir temps lliure, des de compartir tasques, des de compenetració, des de la comunicació, des del sentit de reparació, m'atreviria a dir, no? Estem en una societat on hem perdut aquest sentit de reparació, on tot ens agrada de forma absolutament immediata, no? Avui en dia tu no veus nens pel carrer que portin parxes als pantalons. És la cultura de la reparació s'ha perdut, s'espalla una cosa i en comprem una altra, no? Tenim aquest impuls de tot avui ara, no? Tots tenim aplicacions al mòbil de compra ràpida, no? Ja no anem a demanar un llibre en una llibreria i ens parem que ens el portin, cosa que, sisplau, recupereu pel bé de les llibreries petites. Amb la qual cosa, i és aquesta sensació d'avui ara, no? I això ens ho explica molt bé Bauman té un llibre que es diu Amor Líquid, i explica molt bé això, explica que les relacions seguim aquest mètode de consum. Una relació ja no em serveix, la tiro i en començo una altra. És més fàcil deixar-ho córrer tot i tornar a començar des de l'emoció que veure què ha fallat i reparar-ho, no? Amb la qual cosa, perquè una relació funcioni, hem de tenir clar que cada crisi que tinguem, que cada història que tinguem, és una oportunitat per estimar-nos més, sempre i quan ens ho correm. Però si ho tirem tot per la borda, segur que aquella relació es perd. Això no vol dir que totes les relacions siguin salvables, però el que està clar és que hem de fer aquest intent de reparar, i a partir d'aquí veure què és el millor per aquesta parella, sigui junts o separats, pot treballar-ho i aprendre's de sempre de totes les relacions que tinguem, tant emocionals i afectives com sexuals. No? Un mal polvo no és un motiu per deixar algú, sinó un motiu per aprendre què ha passat i com ho farem millor.
Doncs mira, avui ens quedem amb aquest missatge, jo crec que és la cirereta final per a aquesta secció, el Parlem de Sexe, perquè també jo crec que ara se'n parla molt d'economia circular, d'allargar la vida, no? De ser més sostenibles, i potser amb les relacions també hauríem de donar doncs, aquestes oportunitats de perdonar, no? de créixer junts, perquè al final doncs, és veritat que si hi ha aquesta estima i aquesta confiança i aquest respecte, dificultats sempre n'hi hauran. Llavors aquí també hem d'intentar doncs, apostar per mantenir doncs, aquestes relacions sexuals i afectives.
Jo penso
si
que sempre ha de ser la primera opció, no? I si no ja veurem, però la primera opció ha de ser intentar-ho.
Doncs nosaltres ho intentarem una, dues i mil vegades amb tu, Laura. Que vagi molt bé, Laura, i bona entrada d'any.
Això sí, aprofiteu perquè el raïm sempre diuen, no? Un desig per cada raïm, no sé si heu tingut mai temps, però la idea és assignar un desig a cada raïm que ens empassem, amb la qual aquest any que algun dels 12 sigui sexual i emocional, perquè segur que així es comencem bé l'any.
Home, segur que així, almenys segur que serà més divertit aquest any. Que vagi molt bé. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss, fever with thy flame.